Ràdio Estel. Garraf 96.8.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
S'acosta el cap de setmana i en el camí de l'aigua hi posem música. Avui, amb grup legendari i amb una cançó gairebé amb connotacions evangèliques.
L'aigua musical.
Segur que molts de vosaltres ja els heu reconegut. Es tracta d'U2, en un dels seus temes, aquest que escoltem, gairebé emulen un dels episodis bíblics de Jesús, tot caminant per l'aigua, Walk to the Water, en aquest cas, però, per arribar a assolir objectius en forma de música. U2, avui el protagonisme de l'aigua, ens ha arribat de la mà d'una de les bandes irlandeses més exitoses de tots els temps. Per tant, i amb la música, bon cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vidabona.
Ara que has marxat i que m'he quedat tan desconcertat que per bé que ho sé no em prenc consciència.
Siguin molt benvinguts a una nova edició d'aquest programa de Xirinacs. Avui, salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, del director d'aquest programa, d'en Lluís Plana, i de qui els parla, Joan Trias. Un programa, ja ho saben, dedicat a la figura de Xirinacs, però també, sobretot, al seu pensament, al seu llegat, al que ens ha deixat. Lluís Planas, què tal?
Molt bé.
A l'anterior edició parlàvem d'aquest camí a la plenitud que havíem de seguir a través d'unes passes. Per on anàvem? Fem recordatori una mica del que parlàvem.
Sí, havíem introduït aquestes quatre fases o etapes, no?, d'aquest camí filosòfic que Xirinacs recull en el seu model global i que, de fet, ha estudiat tota la seva vida de diferents maneres, no? Uh-huh. I el vam veure el primer estadi, diguéssim, que és el que tradicionalment se'n diu l'ascètica, és a dir, l'alliberament de les dependències que tenim a les coses d'aquest món o els aferraments, no?, per poder entrar en la següent fase, que és la que tractarem avui.
Doncs va, avui tractem la mística. De què va la mística?
Si arribem a ser un subjecte lliure, que seria aquestes pràctiques de desaiximent, no?, que totes les cultures d'una manera o altra treballen molt, i també la nostra societat avui en dia no se'n diu ascètica, però se'n diuen teràpies, se'n diuen de moltes maneres, no? La qüestió és arribar a aquest equilibri com a subjectes i aquest alliberament. Clar, això, segons la tradició, ens porta a una mort a les coses d'aquest món, parlant amb aquell llenguatge més místic, aquest nou dia 1, aquest recomençar, una vida alliberada, més fonda, més gran, que ens depassa, i que si ens hi deixem prendre i ens deixem fer, per dir-ho així, la nostra vida esdevé una obra d'art, no? Esdevé plena, a vessar, no?, com diuen els místics, i en aquesta, és a dir, això ens permetria que aquest subjecte esculli o no esculli fondre's o dissoldre's en la consciència universal, que cadascú pot dir de moltes maneres, no?, la consciència global. I és el que s'anomena la mística. Llavors, d'aquesta dimensió mística, hi ha qui creu fins i tot d'una manera cega, no experiencial, això tampoc és del tot recomanable.
Seria agafar com un dogma d'aquells que havíem negat, eh?
Exacte, no? No s'ha de creure en aquestes coses perquè toca o perquè tens por que passi si no hi creus, sinó hi ha altra gent que sí que hi creu perquè és una percepció interior. De fet, els místics diuen que la certesa de la dimensió espiritual és tan gran per ells com la del món físic, no? Hi ha qui no la viu però tampoc la nega, i hi ha qui la nega, no? El que passa que aquests simplement es queden en la dimensió del subjecte i de fet, estrictament no pots negar una cosa que no pots demostrar que no és. Tu pots dir no hi crec, però tampoc tens eines per negar-la, no? I en aquest sentit, escoltem Xirinacs com ell, respectant la visió de cadascú, convida, no?, a obrir-se a aquesta dimensió de la vida.
Aquesta segona part és molt difícil per la gent que no creu que hi hagi més món que aquest. I n'hi ha. Hi ha molta gent que creu que no hi ha res més que el que es pot tocar i comprar i vendre i mesurar i veure i tal, no? És a dir, que no accepta que hi hagi una transcendència. Aquesta transcendència té mala premsa, sobretot perquè històricament s'ha identificat amb Déu, i Déu s'ha identificat amb guerres, amb tortures, amb bestialitats, amb tot el que vulgui. Llavors la gent està tipa, i amb injustícies, i amb tota una sèrie de coses, no? I per això no cal tipificar-la en forma de Déu, oi? Però que hi ha alguna cosa més que no pas el que es veu, com a mínim hi ha qui veu. És a dir, perquè es vegi una cosa hi ha d'haver algú que vegi, no? I el que veu no es veu, sinó que mira. Com aquell que volia agafar-se el dit i així anant molt de pressa, no? Doncs, quan tu mires, veus coses, oi? Però estàs tu a darrere, i tu no et veus. I ets un misteri. Aquest misteri, mística vol dir misteri. La paraula mística i misteri ve del mateix lloc. Oi? És a dir, hi ha el misteri del teu esperit, que nosaltres en diem esperit, ànima, o digueu-li com vulgueu, no? I no dic que jo sóc ànima, sinó la meva ànima, com dic el meu cos, cap a fora, cap al fenomen i cap a l'objecte, doncs cap a dintre, cap al noumen, diem la meva ànima. És a dir, jo no sóc la meva ànima, jo sóc jo. I això és una cosa interessant, perquè de vegades la suplència que fa l'Orient a les vacances que fan els capellans d'Occident, que haurien d'ensenyar l'esperit i no l'ensenyen, ensenyen altres coses, ensenyen moral, oi? Però no ensenyen l'esperit. Doncs només ensenyen si s'ha de fer l'abort o no s'ha de fer l'abort, si els dones poden quedar-se i poden ser capellans, no poden ser capellans, coses d'aquestes, no? En comptes de treballar pel que haurien de treballar, que és practicar l'esperit, no?
Cal ser, doncs, primer subjectes lliures, eh?
Exactament, no? És a dir, espontàniament, diguéssim, la llibertat no hi és sempre, no? No sabem per què, però és així, i cal fer unes pràctiques, uns exercicis, una higiene, per dir-ho així també, no? Per curar aquesta llibertat, i això és el que Xirinacs remarca, que ens permet l'opció de lliurar-nos o no en aquesta mística, en aquesta fusió amb una consciència més gran, aquest deixar-nos endur, deixar-nos prendre, més que fer és deixar-se fer, no? Això també té gràcia. Uh-huh. I això tradicionalment se'n diu la mort mística, o el poeta Maragall deia, sí, amb la mort una major naixença, no? És mort aquesta vida, naixença a l'altra vida, no? En el llenguatge popular es parla d'aquest món, l'altre món. I això els místics diuen que es pot fer en vida, durant en moments o en viatges místics, i també es fa implícitament en la mort biològica, al final de la vida. Però Xirinacs remarca que el pas pel subjecte és una estació fonamental d'aquest viatge interior. Escoltem, altre cop, com ens parla d'aquest territori subjectiu i transcendent.
De vegades, a l'Orient, que ens ha donat molt esperit últimament a Occident, de vegades s'oblida el pas del jo. I el jo és importantíssim, és una estació, diguem-ne, en aquest camí, és una estació de parada, i el jo no és la meva ànima. És a dir, la meva ànima em posa en comunicació amb tot l'esperit dels altres, i tradicionalment doncs, hi ha esperit per tot arreu. Les muntanyes tenen esperit, la taula té esperit, els arbres tenen esperit, etc. I sempre s'ha parlat d'una espècie d'esperit universal, que seria l'ànima de l'univers, o digue-li com vulgueu. I es veu, a l'Aristòtil ja ho explica, això també, doncs es veu l'univers com un ser que té cosa i que té esperit. I que quan nosaltres treballem en l'univers, així com l'occidental típic de la part aquesta que posa aquí ciència, la part objectiva i fenomènica, aquí a la dreta, doncs aquesta gent tracta les coses físiques sense, com si estiguessin sense ànima. Els importa un bledo sacrificar amb un escorxador 30.000 bous cada dia, el que sigui, i esquilmar un bosc i deixar-lo resat per interessos econòmics, doncs són gent que no creu en l'esperit. En canvi, un llegit, per exemple, aquella espècie de testament d'aquell savi indi d'Amèrica del Nord, que deia que quan que ells respectaven la naturalesa i que quan treien alguna cosa hi posaven una altra per suplir-la, i quan arrencaven una miqueta de farigola i posaven una altra cosa allà que fos amorosa per suplir la ferida que havia fet, i que quan mataven el seu tòtem, el seu animal de cacera, doncs abans se resaven per fer propícia la seva ànima. Tot això, que se'n diu animisme, i des d'Occident està criticat i desmitificat i tot el que vulgueu i negat, doncs tot això, en aquí hi ha lloc. Si algú no hi creu, doncs que no passi. Si algú diu, no, això no existeix, això són falòrnies, doncs que no hi passi perquè es quedarà fins aquí, oi? Fins al subjecte i prou. I avui dia també s'hi aparilla, amb aquesta mentalitat, aparilla inclús l'existència del subjecte. Diuen que el subjecte només és un feix de sensacions i coses d'aquestes. Bueno.
És a dir, aquesta visió de la mística és baixar-la molt a la pràctica i a la concreció. No és res reservat a uns pocs, ni és res una mena d'èxtasi que t'aliena del món, sinó tot el contrari. No? És molt interessant veure com és un pas d'anar dissolent el jo individual, que malauradament avui és el que impera, sembla que no hi hagi res més enllà del jo individual, uh-huh. És anar-lo dissolent sense negar-lo en els jo majors que també som, no? És a dir, les comunitats de proximitat a les que pertanyem, la comunitat nacional, la comunitat humana, planetària, no? la natura i fins l'esperit universal.
Per tant, es tracta d'anar fent comunitat, eh?
Sí, el Xirinacs ve a dir, ara per fer un apunt ell, també portant-ho a l'extrem, a l'animisme, no? És concebre que hi ha moltes ànimes intermèdies, no? I una comunitat, si és comunitat, també té una ànima comuna. És això immaterial que en diem ànima, no és que sigui un ens esotèric, no? És a dir, allò que uneix, ens uneix als altres, és aquesta ànima, no? I aquí sí que penso, hi ha un apunt important a fer, que... que estem com molt instal·lats en aquesta consciència individual i petita, i ningú té miraments en regalar-se coses a ell mateix, no? Llavors, si sentim realment aquesta consciència de que pertanyem a altres nivells, es nota pels fets, no? És aquella frase tradicional de que per les seves obres els coneixereu, no? I la Cervesa Popular ho diu d'alguna, de moltes maneres. Uh-huh. O dit d'una altra manera, segons com actuem és signe del grau de consciència que té cadascú. És a dir, per qui se sap tant comunitat com individu, li surt de dintre la solidaritat, la implicació, no li sap greu, per exemple, destinar diners o energia en el pla social o el pla nacional o el pla ecològic o la causa que cadascú més sensibilitat li desperti, no? Mm. Perquè, de fet, som tot això, som tots aquests plans i la persona completa seria integrar-los tots, no? Llavors ja actues, no és que estiguis fent un sacrifici, no? Igual com no fas un sacrifici quan tu regales un vestit nou, unes sabates o una entrada al cinema o un bon sopar, tampoc et sabria greu oferir-ho en els plans comunitaris o socials dels que també formem part, no? És aquesta imatge de que si la mística és el foc, no? El compromís n'és el fum. Mm. És a dir, si no hi ha fum, no hi ha foc. És a dir, el foc no és el fum. I ara estem parlant de la mística, que la seva expressió seria la mítica, o la comunió amb els altres, o el que també se'n diu ecumen entre persones, entre pobles, no? O l'amor fratern, tot això, si hi és el foc. El que passa és que si això realment hi és, a la que fem un pas en el món, aquest foc farà el seu fum, es manifestarà.
Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant.
Maria Arnal i Marcel Vallès, que li cantaven i musicaven a la vida. Lluís, deixa'm preguntar-te, perquè últimament està molt, molt de moda el camp de la meditació, la meditació oriental, tot aquest nou camp, bé nou, o que hauríem exportat darrerament, poder, porta el mateix camp espiritual que el que deia Xirinacs?
Bueno, de fet, estrictament, la meditació que busca la calma mental, molta gent es pensa que és espiritual. I de fet, estrictament, és més una gimnàstica per aquietar la ment o per viure l'instant present pur, per exemple, a través de centrar-te en la respiració, etc., que això aporta molts beneficis, i pot ser l'avançada necessària per entrar en el terreny del sagrat, de la consciència plena, de la il·luminació, que en diuen Orient, etc., etc. Però en si mateix, si només et quedes aquí, això no és una pràctica espiritual, no? Sinó estaríem més en el terreny de la psíquica. Des d'aquest estadi és quan podem quedar-nos aquí, en aquesta calma per a tot el benefici que ens aporta, o podem enfocar-la cap a un terreny més espiritual. És a dir, no és que sigui ni millor ni pitjor, però és diferent, no? I en aquest sentit, Xirinacs diferenciava que la via més occidental, tradicionalment, el que en diríem la contemplació cristiana, etc., porta en aquesta posar-se davant de la presència de l'esperit o del terreny de l'odiví, no? Que cadascú digui com vulgui. Xirinacs de l'Ubalium, per exemple, en diu noumen, no? Que és un terme de Kant. Mentre que l'oriental portava més a aquesta vacuïtat interior, que ell en el seu model en diu plasma, i que associa més a la salut, un terme que etimològicament també ve d'holos, no? I de fet, la via cristiana no es queda tant només en la contemplació, això estaria més reservat als contemplatius, que sí que fan aquest ora et labora, no? Aquest anar i tornar de la mística, sinó que quan tornes amb el compromís en el món, és el que en el llenguatge jueu, cristià, etc., se'n diu la salvació, que és un terme que, curiosament, com salut, també ve d'holos, i que és un terme que mal entès, per dir-ho així, també, no? I totes dues vies porten a una forma d'absolut diferent.
Així doncs, Lluís, pel que dius, la salvació no seria un premi final, per dir-ne d'alguna manera, del trajecte de la vida.
Ja, aquest és un tema delicat i controvertit perquè és com s'ha acabat fent creure en el cristianisme o en l'islam, també, no? És a dir, una mena de premi final. En canvi, entès així, és com que el terreny del no-temps, de l'absolut, està com present al llarg del temps lineal, no?, del fenomen, de la història, i és una plenitud de vida, si tu fas aquest camí, aquest lliurament, és una plenitud en un present que Pàniker en diria tempitern, no? És a dir, és una barreja del temps i del no-temps, del temps i de l'eternitat. És una presència de la transcendència en el temps, en la vida, i això, de fet, estrictament, des d'aquest punt de vista que Xirinacs reivindica, és el sentit profund d'estar salvats. És a dir, sentir que fem el que hem de fer a la vida amb compromís i amb entrega des d'aquest amor en majúscules, i dit d'una altra manera, que és que juguem fort amb les cartes que cadascú li toquin.
I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida, sí.
I tot plegat, Lluís, que ens portaria a la tercera fase que ens deies, la vocació, eh?
Exacte, no? És a dir, de fet, jo li vaig trobar molt sentit comú en aquest camí que Xirinacs sintetitza, no?, en el seu model, perquè no és res artificial, és a l'abast de tothom, i és des d'aquesta consciència de ser tant individu com comunitat humana, com natura, no?, com univers, des de la que ens podem obrir a donar el nostre fruit per aquest bé comú que també som, no? I bé, de fet, és interessant que això no es queda només en una bombolla confinada, no?, en l'interior de cadascú, ni en una experiència interior, o l'Agustí Xaló parlava d'imperiència, no?, en lloc d'experiència, perquè parlem de l'interior, cap endins, sinó que és el punt, per mi, més punyent i fort d'aquesta concepció de l'espiritualitat, que no es deslliga ni es desentén d'aquest món. No es queda en la paraula, ni només en la saviesa, o en una litúrgia superficial, o en moments de pau interior individual, sinó que pren partit. Pren partit al servei i amb compromís en el món a través de la vocació de cadascú, no? I aquí apareix el terme vocació. Xirinacs d'això matisava, i aquesta fase després de la mística, aquesta tercera fase, que diem vocació, però ell deia inicialment és testimoniatge, és a dir, el que ha tocat fons en aquesta consciència esdevé testimoni, ja de per si. No? És a dir, un far, si s'encén, esdevé far. No? Després hi ha el terme profecia, que és que el que veu coses i que la seva comunitat va pel pedregar, per dir-ho així, avisa, no? Que no anem bé, això tant pot ser a nivell més subjectiu com també a nivell més ecològic, que seria a nivell més objectiu, no? Hi ha un avís. I després també hi ha, doncs, quina és la funció de cadascú en aquest entramat, en aquest cos major que som tots, que això és el que en podíem dir la vocació.
M'agrada perquè hi ha moltes d'aquestes paraules que ens venen marcades i tots definim com un concepte molt bàsic per nosaltres, però que Xirinacs ens les desmunta i ens les torna a reinterpretar, diguem-ne.
Sí, sí, totalment. Això mateix de la profecia, això sona molt Exacte. Antic, molt arcaic. I dius, bueno, potser també s'ha de renovar el llenguatge, El que és una llàstima és que per culpa de paraules, diguéssim, que han perdut el seu sentit o que se'ls ha donat un altre, inclús per molta gent negatiu, ens perdem el tresor que hi ha al darrere d'aquell concepte i que són fonamentals a la vida, no?
Ens parlaves, però, de la vocació. Com es pot saber la vocació de cadascú, Lluís?
Clar, és a dir, quina és la vocació d'una pomera? No? Doncs fer pomes. I la d'una perera? Doncs és fer peres, no? Llavors, una pregunta és quina fruita sóc jo, no? I fins i tot seria una pregunta interessant a fer en els sistemes educatius, no? No només acompanyar a aprendre coneixements, sinó també a veure quins són els dons de cadascú, què t'omple cadascun la vida, no? Perquè si no acabem sent autòmates, no? O zombis, a vegades. Llavors, les persones podem fer moltes coses a la vida, inclús hi ha qui diu que rebem múltiples dons. Llavors, es tracta d'afinar l'escolta, no? D'afinar l'antena, per veure quin d'aquests dons, en les nostres circumstàncies geogràfiques o temporals de cadascú, creiem que són els que floreixen, no? Per dir-ho, per seguir la imatge aquesta. Llavors és saber buscar i saber trobar. I aquí sí que és molt interessant el tema de les pràctiques, que el silenci, la falta de silenci ens allunya de poder escoltar tot això. I aquí sí que són molt interessants eines com la meditació que dèiem, o cadascú pot trobar la seva manera, no? Xirinacs, per exemple, deia que la maduresa... La natura ha previst que en la maduresa biològica ja podem assolir aquesta maduresa en el pla social. El que passa que avui en dia això se'ns allarga molt, si és que arriba, per totes aquestes interferències que tenim, no?
Xirinacs també deia a l'àudio que escoltàvem allò de que tots sabem mirar, però cal saber veure, també, eh? I era una mica això del que parlaves ara, potser.
Exacte, sí, és tenir cura d'això i ser conscients de que avui en dia hi ha molta gent perduda, no? Deprimida. Hi ha enquestes esfereïdores que diuen que el 80% de la població no sap què fer amb la seva vida o no li troba sentit. Dius, home, això no és normal. I és un drama, de fet, no? que hi passem molt per alt, però és un indicador que ens hauria de fer reflexionar sobre aquests aspectes.
Xirinacs, com els deia en Lluís Planes, no es queda en la part teològica o en la mística de l'espiritualitat. Porta la mística fins al compromís en el món, eh, Lluís?
Sí, de fet és això, no és res de nou, però va bé recordar-ho, no? Perquè és un terreny que el tenim una mica deixat ara mateix, no? I el resum ve ser aquest, no? Que realitzar la pròpia vocació és imprescindible per assolir aquest següent pas, que és la realització personal, o el que també se'n diu la plenitud de vida, no? I de fet, ens caldrien eines que ens orientin quan ho necessitem en aquest viatge interior, que també és exterior, no? Perquè és el nostre viatge per la vida.
Això seria aquesta quarta fase, eh?
Exacte. És dur a la terme aquesta vocació des d'aquesta fortalesa que ens ha donat totes aquestes estacions prèvies, no?, d'aquest alliberament com a subjectes, aquesta fusió en una consciència més gran que nosaltres, saber-nos el món, no? I això et dona aquesta força. Ara recordo també que Xirinacs parlava de que diu, no patiu, diu l'univers, sempre, si tu dius sí, com ens deia la cançó fa un moment, no? L'univers sempre et donarà la llum necessària per discernir, per veure clar quin és cada següent pas, et donarà la força necessària per dur-ho a terme i un farcellet de felicitat per gaudir-ne. No?
Ens deia Xirinacs que això, però, depèn fer-ho només de tu, eh? També?
Diguéssim, hi ha l'opció, l'autodeterminació del subjecte, que és el dir, jo em dono, però després és més, segons diuen Xirinacs i tots els mestres i savis, de les diferents cultures, és més un deixar-se fer, deixar-se que et prengui l'esperit, deixar ser aquest guà, o inclús també Sant Francesc d'Assís parlava, no? Vull ser un instrument més que fes, és aquest deixar-te aprendre, no? O Pere Jaume, per exemple, també parla d'un poema molt bonic, diu, deixeu-les fer les obres, deixeu que us facin, que rodi lliure l'obra que feu de l'obra que us fa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs sí, depèn de tu deixar-te anar, i tu, sols tu, diluvi. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos en aquesta nova edició de Xirinacs avui amb aquest gran pensament de qui van ser un gran pensador. Salutacions cordials del nostre tècnic, d'Antoni Huguet a les vies del so. Lluís Planes. Ara pensava en Xirinacs i em sortia el nom. Lluís Planes, moltes gràcies.
Un plaer,
fins la propera. i servidor Joan Trias. Els espero una setmana més amb aquest Xirinacs avui. Adéu-siau.